9:15, 16:15 a la remissió. Parlem d'habitatge. El preu de l'habitatge a Espanya manté la seva tendència alcista i les Illes Balears continuen situant-se doncs, al capdavant d'aquest rànquing nacional, segons un estudi de pisos.com. Com sempre, Formentera ja ocupa el primer lloc i amb un preu mitjà que supera els 9.600 euros per metre quadrat. Per analitzar aquesta evolució del mercat i entendre quines perspectives s'obren de cara als propers anys, conversem avui amb Ferran Font, portaveu i director d'estudis de pisos.com. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
Benvingut a Ràdio Illa. Formentera és el municipi més car de tot l'estat, amb un preu mitjà de 1.961 euros per metre quadrat. A veure, més o menys ens ho podem imaginar, però quins factors expliquen que l'illa es mantingui sempre al capdavant?
Home, Formentera, òbviament, té uns condicionants que fan, que el preu de l'habitatge, que el preu del metre quadrat, no només sigui el més car a nivell nacional, sinó que fa temps que es mantingui. Diguéssim que té, per començar, la limitació geogràfica. Estem parlant d'un mercat molt petit, que té unes possibilitats de créixer molt petites i que, per altra banda, doncs, s'hi construeix poc. Per altra banda, també tenim el tipus d'habitatge que ens hi trobem. És un tipus d'habitatge que, en molts casos, no és propietat vertical, o sigui, pocs edificis de 10 plantes en pisos de 60 metres quadrats troben a Formentera. No només això, sinó que per altra banda també tenim una demanda molt important, no només nacional, sinó sobretot també internacional, amb capacitat econòmica important, doncs que fan que el tipus de construcció que es fa i que el tipus d'oferta que hi hagi a Formentera s'alineï doncs, una miqueta aquí. Llavors, tots aquests factors fan que Formentera, com dèiem abans, doncs, sigui ara mateix el municipi amb el preu per metre quadrat més car a nivell nacional, són les xifres que tenim aquí a pisos.com.
Malgrat liderar el rànquing, aquest és un aspecte que es pot dir que és positiu, no ho sé, és de les localitats que menys ha pujat des del 2021, igual és perquè ja no es pot pujar més, no? Què pensa?
Sí, és una mica això, diguem. Sí que és veritat que partim d'uns preus molt elevats, que en els últims anys, en els últims 4 o 5 anys, els augments que ha tingut han sigut bastant relatius. Bastant relatius no vol dir que baixi el preu, però sí que puja menys de l'1%. Pensem que altres llocs on diguéssim que són mercats que es podien assemblar, com per exemple serien Santa Maria Camí, Andratx o fins i tot Marbella, són mercats que també estan molt condicionats doncs, per aquest turisme internacional, per aquest mercat més tensionat, i els augments que hi ha hagut en els últims 4 anys volten tots més o menys el 80%. Llavors, diguéssim que la lectura és que, com a mínim, a nivell de Formentera no s'ha produït aquest augment, sinó que aquest augment ha sigut molt més moderat. Ara, una cosa és que hi ha hagut aquest augment i l'altra cosa és plantejar-se si aquells que són de Formentera tenen capacitat o no tenen capacitat de compra d'un habitatge d'allà on neixen i, per altra banda, també tots aquells que han d'anar a treballar a Formentera si realment ara mateix estan trobant allotjament com per poder treballar. Així que, per tant, si aquesta afectació no només té... si aquesta situació no només té afectació sobre l'habitatge i sobre l'accés a l'habitatge, sinó també sobre l'activitat econòmica normal de l'illa.
Totalment. De fet, la resposta és molt directa. No té la gent possibilitats d'aquí de comprar-se una casa. Aquesta és una realitat, perquè al final un pis... a més, no sé si està d'acord amb jo, però tampoc hi ha molta possibilitat de comprar... Diguem, tampoc hi ha molta cosa a la venda, eh?
De fet, una mica aquí hi ha el problema. El problema, en general... si fem una anàlisi a nivell nacional, hi ha una gran falta d'habitatge a disposició, tant per compra com per lloguer, però també per compra. De fet, les últimes dades que dona el Banc d'Espanya és que a nivell nacional falten uns 700.000 habitatges, i pensem que a Espanya més o menys es construeixen cada any uns 110, 120.000 habitatges, i que els propers 15 anys es necessitaran uns 250.000 habitatges anuals, si atenem a... la necessitat que crearà doncs, les noves llars que es vagin fent. Dit això s'extrapola perfectament a Formentera. O sigui, bàsicament a Formentera el que tenim és molt poca capacitat de generar nova oferta i que l'oferta disponible doncs compta amb moltíssima demanda. Per tant, és una mica el que comentes. Si jo busco alguna cosa formatera, doncs és que és molt difícil trobar-ho. Ja no és que no només no ho pugui pagar, sinó que moltes vegades hi ha tan poca oferta que és que directament no trobo opcions per veure què és el que hi ha.
I bé, sí. Podem dir d'alguna manera que Formentera ha arribat, diguem, a un sostre de preus, perquè parlàvem, no?, d'això, que no ha crescut molt a nivell de preu, però igual perquè ha arribat, doncs, al seu sostre, no?
Sí que és veritat que Formentera ha crescut menys. De tota manera, sí que l'evolució dels preus, pensem que a nivell nacional estem a preus màxims, i estem amb creixements interanuals encara importants. En el cas de Formentera, aquest desequilibri entre oferta i demanda segueix i a curt pla seguirà existint. I el problema que hi ha, o la realitat que hi ha en el mercat de Formentera, és que la demanda no és una que és exclusivament una demanda nacional, sinó que en molts casos també ens trobem una demanda internacional que té una capacitat econòmica que és diferent que la dels habitants locals. I que, per tant, la lògica de ja hem arribat al màxim que pot pagar una família difícilment s'aplica aquí. Per què? Doncs perquè bàsicament venen de mercats on hi ha doncs, una capacitat de pagament bastant més alta. Per tant, sota el meu punt de vista, difícilment hem arribat al màxim a Formentera, el que sí que és probable que no veiem augments d'un 80% en 4 anys com sí que hem estat veient a altres poblacions.
No sé si aquesta és el seu, diguem, si és la seva especialitat, aquesta pregunta que ara li faré, però creu que, parlant no, d'aquesta demanda internacional, creu que hi ha una possibilitat de fer aquesta mesura, no, que en certa part podria doncs, millorar aquesta situació de limitar la compra d'habitatge a persones que portin residint a les nostres illes o al nostre territori un període determinat, com 5 anys, 10 anys...
Sí, de fet aquest tipus d'iniciatives s'han desenvolupat en alguns països amb un èxit relatiu. Per exemple, al Canadà va haver una iniciativa molt semblant. Sota el meu punt de vista, primer, és veure si realment està alineat amb la llei. A veure si tu pots no vendre un habitatge a una persona simplement pel seu lloc on ha nascut. Això és a veure si és legal. Perquè hi ha molts juristes que defensen que no ho és. Per altra banda, també s'ha de veure si realment aquesta acció, o si realment aquest tipus d'accions, faria que tots aquells que han comprat fins a dia d'avui es desprenguessin dels seus habitatges i que, per tant, Formentera passés a disposar molts més habitatges. Sota el meu punt de vista, el que sí que és veritat és que el mercat fa la seva feina i arriba, però on no arriba el mercat és on haurien d'arribar les administracions públiques. I en el cas de Formentera, igual que en el cas de molts altres mercats, trobem que durant els últims 10 o 15 anys no hi ha hagut política d'habitatge, que per tant no hi ha habitatge públic, i per tant aquells, per exemple, que són joves que desenvolupen el seu projecte de vida a Formentera, quan busquen un habitatge, especialment, per exemple, per emancipar-se, quan es poden buscar un habitatge de lloguer, el que no pot ser és que estiguin competint en el mateix mercat que, per exemple, una persona que es pot comprar un habitatge de 2 milions d'euros o, per exemple, una persona que pot pagar un lloguer sense massa problemes de 1.000 o 1.500 euros. I és aquí on hi ha la problemàtica, que sota el meu punt de vista, aquesta part de les administracions públiques no s'està complint i és per falta de política d'habitatge durant els últims 10 o 15 anys. De fet, pensem que a nivell nacional a Espanya l'habitatge públic està poc per sobre del 2%, i si ho comparem amb Europa, el promig, Europa està al nou llarg, i hi ha països com Holanda, hi ha Països Baixos, hi ha, per exemple, països com França que estan al voltant del 20%. Ja no parlem, per exemple, de mercats molt més saludables que poden estar al voltant del 50%, com podria ser Viena. En resum, que sense aquest habitatge públic, que sense fer una aposta per l'habitatge de lloguer assequible, difícilment hi haurà doncs, opcions per aquells que, com deia abans, que no poden competir en un mercat on hi ha capacitat de pagament que altres, que ells no tenen, per exemple.
Home, Formentera, això de l'habitatge públic, la veritat que també, parlant no, abans d'aquesta doncs, limitació territorial i normes estrictes també urbanístiques d'alguna forma per evitar doncs, la sobreurbanització, que també és un fet característic no, d'aquesta illa, que volem conservar diguem, en el nostre paisatge, no volem fer edificis molt alts perquè l'entorn es mantingui. Clar, construir habitatge públic per tota la gent també es veu complicat, no? I molta gent també fa la reflexió de havent-hi tants habitatges buits o fins i tot habitatges doncs això, habitatges destinats només al turisme, gent que té doncs, molts habitatges, diversos habitatges, 5, 6, 8, 9, 10 habitatges que els utilitzen per fer al final doncs un negoci dins del seu dret, òbviament, legal, però per què no? Per què hem de construir més? Aquesta és una mica la filosofia doncs, de les persones que defensen doncs, aquest dret constitucional que diu que l'habitatge no pot ser un bé d'especulació i hem vist que, desgraciadament, doncs, sí que sembla una mica que s'està utilitzant doncs, més per fer negoci no?, que per viure.
Sí, de fet, òbviament, com comentava abans, el mercat arriba o no arriba, i més enllà hi ha d'entrar l'administració pública. No pot ser que la responsabilitat de l'accés a l'habitatge no a l'habitatge recaigui en els particulars o en el mercat professional. Dit això, la fiscalitat també es pot treballar en la fiscalitat, o sigui, el que no es pot fer, el que jo entenc que no és positiu és segons tipus de legislació que sigui tan restrictiva amb el mercat que acabi provocant el contrari. Construir més, sí, s'ha de construir més, bàsicament perquè cada vegada som més i no hi cabem. I això no només passa a Formentera, això està passant a tot arreu. Com deia abans, al Banc d'Espanya hi ha xifra amb 700.000 habitatges el que falta a Espanya. I no són habitatges que hi hagi pisos buits. No, és que els pisos buits, primer, no hi ha un cens clar de quants pisos buits hi ha on estan. I segon, qui diu que aquests pisos buits, si s'han de mobilitzar, passin al mercat de lloguer o passin al mercat que depèn de qui li poden interessar més o menys. Hi ha poques dades, moltes vegades, que sostinguin segons quines afirmacions i segons quines polítiques, i jo, des del meu punt de vista, el que no vull dir és que no s'hagin de fer aquest tipus de polítiques, però sí que és necessari comptar més dades. I, per exemple, comptar més dades d'habitatges buits, comptar més dades d'habitatges de grans tenidors, comptar més dades d'habitatge, registre de... Ara hi ha d'haver un registre d'habitatges destinats a l'ús turístic i, per tant, ja es pot fer algun tipus de política. El que passa que tenir X immobles i destinar-los a l'ús turístic és absolutament legal i, per altra banda, també genera una activitat econòmica de la qual tota la illa també se'n beneficia. I, per tant, la situació de l'habitatge és molt complicada. No es resol amb polítiques de blanc o negre, sinó que es resol amb polítiques de matisos, moltes vegades, i amb polítiques de matisos pensant a llarg plaç, o sigui, a 10, 15 anys, i amb acords, o sigui, pensant en polítiques consensuades, no només un tipus de política, sinó aquelles que, doncs, que tenen més en compte el mercat o que poden tenir més en compte l'habitatge públic i probablement en el terme mig està la solució. Però el que sí que està clar és que falta habitatge i falta habitatge en molts llocs.
Vostè que... Bé, pisos.com és un portal de lloguer?
De lloguer i de compra.
De lloguer i de compra, molt bé. Sí. Vostè té aquesta sensació que defensen també els propietaris de que molts cops, diguem que no volen llogar el seu pis perquè diuen que es troben insegurs, que no hi ha lleis, diguem, que els defensin d'una possible ocupació o inquiocupació, com li vulguem dir.
Sí. Mira, la diferència d'ocupació és una persona que ocupa el teu habitatge i que és un habitatge que tu, per exemple, tens un segon habitatge perquè l'habitatge habitual, si a les ocupacions hi ha un desallotjament immediat, si no, no es pot haver un habitatge. Una inquiocupació és aquell que hi ha entre el teu pis, a llogar el teu pis, i ja paga una mensualitat, però ja entra amb la voluntat de no tornar a pagar mai més. En aquest cas, els propietaris estan absolutament indefensos, en molts casos. No només això, sinó que des que va tirar endavant la llei de vivienda, És veritat que hi ha hagut moltes mesures coercitives que, diguéssim, que han apuntat bastant, han apuntat cap al propietari i han demonitzat una mica el propietari. Es comencen a fer servir termes com rentista, que, òbviament, diguéssim, assenyalen al propietari i en molts casos protegeixen el llogater. Òbviament el llogater ha de tenir l'opció de tenir un habitatge, òbviament el llogater ha de tenir l'opció de llogar un pis, etcètera, perquè això no és la feina dels propietaris, aquesta és la feina de l'Estat, o aquesta és la feina de les administracions públiques. I és una mica el que comentava abans, de les administracions públiques no poden assenyalar els propietaris donant-los la responsabilitat de la inaccessibilitat o la dificultat d'accés a l'habitatge. Què ha passat? Doncs que els propietaris, al sentir-se assenyalats, els propietaris, al sentir-se desprotegits, doncs cada vegada més, nosaltres veiem, com ja des de fa anys, estan passant els seus immobles de lloguer i els retiren del mercat i els passen a venda. Pensem que s'està venent tant com no es venia des de la bombolla immobiliària. En part s'explica perquè molta gent ja deixa de tenir el seu pis de lloguer i el passa a la venda. Doncs o el deixen buit, etcètera. Jo et poso un exemple al mercat de Barcelona, que és un mercat que conec, que especialment bé, és un mercat on s'han limitat els preus de lloguer, és un mercat on diguéssim que s'ha aplicat al 100% de la llei de vivienda i a Catalunya és l'única comunitat autònoma on s'ha fet. Hem vist com, i això són dades que no són dades de pisos.com, això són dades que són de la Generalitat, hem vist com en 2 anys el mercat, tot i que ara sembla que comença a caure de preu, s'han de veure si es consoliden aquestes dades o no, però el que hem vist és que el mercat s'ha reduït un 30%. I és important això perquè el volum de contractes signats s'ha reduït un 30%. Això és important perquè on abans hi llogaven 10 persones, ara lloguen 7 persones, i aquestes 3 que no lloguen no estan enlloc. No tenen cap tipus de solució habitacional. I és aquí on està la problemàtica. I la baixada de preus, en el cas de Barcelona com a mínim, es produeix o s'explica, sobretot, perquè aquells pisos que estan desapareixent del mercat són pisos dels barris més cars. I que, per tant, que el preu ja de manera natural es posiciona per sota. No és tant que un pis que abans valia 1.500 ara valgui 1.200. Diguéssim que la situació de lloguer i la situació dels llogaters davant de la inseguretat és evident o és així des de fa temps, i això està redundant en un mercat cada vegada més petit des del punt de vista de l'oferta, que es contraposa amb una demanda que cada vegada és més gran, perquè cada vegada els joves poden comprar menys, perquè cada vegada hi ha més immigració, que el que busca és que el que busca és lloguer principalment, etcètera, que per tant cada vegada està més desequilibrat.
Apuntava, no?, que des del 2008 doncs, no es venien tants immobles. Això, doncs, no sé si estem davant d'una espècie de segona bombolla de l'habitatge, no sé si del mercat de lloguer o del mercat de compra, però és possible això?
Aviam, jo el terme bombolla, primer, a mi no m'agrada perquè ens porta a un escenari que no tenia res a veure amb l'escenari d'ara. Yeah. Jo diria que, més que bombolla, estem en un moment on hi ha moltíssima activitat des del punt de vista de transaccions. Hi ha moltes compres de lloguer, hi ha moltes compres d'habitatge, perdó, i això ve estimulat per diferents factors. Una és, per exemple, la compra del comprador internacional, que segueix representant un 15%, però és un 15% de més volum, o sigui que hi ha més compres del comprador internacional. Per altra banda, tenim tipus d'interès baixos, que això estimulen la compra d'habitatges, i, per altra banda, doncs, tenim molt d'estalvi acumulat per part de les generacions més grans, que al final doncs, que els interessa invertir en lloguer, i molta compra per reposició. O sigui, que es ven el seu pis per comprar-se en un altre, doncs, perquè la situació vital ha canviat. Doncs tot això fa que s'estigui venent molts pisos. El que sí que hi ha avui en dia és un problema d'accessibilitat molt gran al mercat de lloguer, que és un mercat que, evidentment, està cada vegada més lluny de les possibilitats dels més joves. Per què? Perquè els salaris han pujat molt menys del que ho han fet els lloguers i el mercat en general. La compra també, però especialment el lloguer. Que, per tant, més que una bombolla, jo el que diria és que hi ha una problemàtica molt important d'accés a l'habitatge per part de les generacions més joves i que corre el risc de cronificar-se.
Aquestes compres, no sé si té dades o no, però quin percentatge de gent és jove d'aquestes compres? Tenim dades d'això?
A quin percentatge de gent, perdona?
És jove, de la que pot comprar o
ah,
compra.
Jove. Ah, jove. Doncs molt poc.
Molt poc.
Molt poc. O sigui, no hi ha dades, bàsicament, perquè no
recullen. No són significatives, no?
Bueno, perquè no es comparteix. Normalment, quan parlem de dades, parlem de les dades que pot donar el Col·legi de Registradors, que pot donar l'Institut Nacional d'Estadística, o fins i tot a notariat, però, i són dades que no comparteixen l'edat del comprador. Ara, les xifres dels estudis que fem nosaltres ens indiquen que el 70% dels joves que s'emancipen de casa ho fan per sobre dels 30 anys, i no només això, sinó que pràcticament a la seva totalitat, quan surten de casa o quan surten de casa, ho han de fer compartint habitatge. O sigui, perquè no tenen capacitat, no només de comprar, sinó de llogar un pis en solitari o una família en solitari. Que, per tant, quants joves són els que compren habitatges? La xifra exacta jo la desconec, però segur que són pocs.
Ja. Doncs, Ferran, moltíssimes gràcies. Ferran Font, portaveu i director d'estudispisos.com. Moltes gràcies per aquestes dades i per posar el focus un altre cop en la problemàtica de l'habitatge. Sempre està bé estar-hi atents. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista.
Moltes gràcies. Bon dia.
Doncs, i en aquests preus, què fa la gent? Doncs viure en pocs metres quadrats. En Chico Canya va fer aquesta cançó irònica sobre l'amor en 30 metres quadrats.
Con los 30 metros que tiene el piso, voy a tener que ponerte yo de velcro, pa' cuando tú vengas a quererme, no nos moleste ni el perro ni el gato, ni la maceta de los helechos. 30 metros pa' quererte, 30 metros pa' perderte, y otro empezar de nuevo, porque una casa no son cuatro paredes, una casita es donde se vive, se sueña y se muere. Con los 30 metros del piso mío, voy a tener que ponerte yo de velcro, pa' cuando tú vengas a quererme, no nos moleste ni el perro, ni el gato, ni la maceta de los helechos. Pa' quererte, 30 metros pa' perderte, y otros 30 para empezar de nuevo, porque en todas las ciudades hay más casa pa' los coches que casa para los amantes. Con los 30 metros del piso mío,
voy a tener que poner el techo de velcro,
pa' cuando tú vengas a quererme, no nos moleste ni el perro, ni el gato, ni la maceta de los helechos.